A Cadena Piranaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Benvinguts a La Tertúlia d'avui dimarts, que estàvem en planíssima tertúlia abans d'entrar en aquest directe. Albert Gelabert, benvingut.
Gràcies.
Un plaer tenir-te aquí. Josep Estefanell, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Gràcies, Enric, i ben retrobat.
Bueno, està en plena tertúlia i, a més, amb una experiència sociològica, perquè a vegades som especialistes per canviar els noms de les persones, no?
Sí.
A mi em passa a vegades, també, o sigui...
No, i amb els anys això millori.
Sí?
Sí.
Sí, bueno.
Cada vegada es canvien més, vull dir.
Bueno, hi ha vegades que jo no els canvio, jo ja, simplement ja no me'n recordo del nom, tinc de pensar... Ara mateix que parlàvem del llibre aquell, Antoni Aristot Gomà, ara m'ha vingut a la memòria.
Ni més ni menys.
Però en aquest moment és que ja no... Bueno, coses, ja ens fem grans.
Bueno, són lapsos o menjar més xocolata negra, no?, per dir-ho així.
Sí, bueno, sí.
Per que els hi agrada.
O cues de pansa, que deien.
O cues de pansa també. Bueno, són coses que, bueno, la memòria es treballa, és una eina...
Sí, sí, sí.
Poderosa, per dir-ho així, a vegades. No sé, tu, Albert, tens trucos a vegades per la memòria o no? Perquè cadascú té a vegades els seus trucos.
A veure, trucos, senzillament, moltes vegades tens aquests lapsos que no recordes una cosa i dones moltes voltes i a vegades costa, no? Per trobar-ho. I aleshores, en quant amb els noms, jo el que faig servir molt és l'agenda telefònica, perquè te recordes a vegades del cognom d'una persona o d'una circumstància, llavors el busques i no te recordes el nom. I aleshores això de canviar els noms, doncs jo penso que ens passa a tots i conforme van passant els anys això va progressant.
De lo que dius tu, jo et donaré un truco més, perquè l'altre dia ho vaig escoltar, doncs un neurocirurgià que deia, amb certa edat, quan et comences a descuidar les coses, només tens que arribar a casa i dir el que vas a fer. He deixat les claus a sobre el taulell de l'entrada. I a vegades, ostres, les claus que n'he fet de casa, del cotxe o tal, que hi vas pensant, i perquè tu ho has dit, doncs tens més capacitat de tenir aquesta memòria.
Bueno, és possible, és perquè aquests descuits de les claus, el mòbil i tota una sèrie de coses, un ho ha deixat, pim-pam, i passes de vegades més temps buscant.
Sí, són rutines, per dir-ho així.
Quantes vegades estàs assentat a la butaca, al sofà de casa, agafes el telèfon per mirar una cosa i ja no saps per què vols mirar.
Sí,
o t'aixeques per anar a la cuina i dius, i ara què he vingut a fer? I a la millor tenies d'anar pues, al lavabo, jo què sé, això passa molt, però bueno...
Sí, són coses, hàbits que hem de societat moderna. No?
Sí, sí, no, ja.
Bueno, dintre d'aquests hàbits de societat moderna, ara està molt les protestes per la massificació turística i l'altre dia a Berga va haver un tall de carretera, la gent queixant-se per doncs, el trànsit i la massificació turística que hi ha a la Cerdanya. Dius, caram, dius, bueno... Nosaltres, massificació turística, podem dir que en tenim sí o no, puntualment, Albert, en certes dades, però clar, nosaltres també tenim molt de volum de turistes durant l'any i excursionistes.
Sí, el curiós de tota aquesta circumstància és que durant molts anys s'ha fet molta inversió i molta publicitat per atraure el turisme, i ara resulta que s'obre, o sigui, les tendències es veu que canvien, no?
Sí, sí, bueno.
En volem i ara ja no, saps?
Sí,
o sigui
que... sí.
I això no és així, com un interruptor, diu ara l'obro i ara el tanco. O sigui, quan s'ha creat uns hàbits és molt difícil de tornar-los a canviar.
Ara, clar, a veure, amb això que volíem fer de la taxa del vehicle, de pujar i baixar, que no sé si ho faran o no ho faran, però clar, això també, jo no sé si discrimina una mica el que ve el diumenge a comprar... Si encara ja es pot comprar el formatge, la mantequilla, el sucre, etc. O a la gent que venen pues a passar una nit en un hotel de 5 estrelles, en un resort. Clar, llavors depèn del tipus de cotxe, si és un senyor que va amb un cotxe de luxe, mira, aquest senyor sí, no, aquest que va amb un cotxe ja, aquest no val la pena perquè és de punt de trobada. Clar, és que jo no sé si... no es pot discriminar, a veure.
A veure, es llancen,
volem turisme, doncs.
Es llancen moltes teories i últimament encara ho veiem més amb això de la llibertat d'expressió, que cada un diu el que pense, i em sembla molt bé. Ara, moltes d'aquestes teories, si et pares a pensar una mica, són inaplicables.
Jo o penso sigui, que sí.
Moltes, que sí. Cada dia més. I a vegades estàs a casa a la d'hora, has vist això? Dic, sí, però no em facis cas. O sigui, perquè veus que realment hi ha idees que no diré que siguin el que es deia abans idees de bombero, però sí, algunes sí, tant
més o menys,
bastant.
Més o menys, sí.
Parlant d'idees de bombero, tu que has estat més que el món polític, com s'indica, Albert, n'hem parlat en les antigues, en anteriors tertúlies, l'elecció que hi ha hagut als Estats Units, evidentment hi ha un efecte, diguem, papallona en la resta del planeta, decisions, què passarà. Tu com veus una miqueta el futur president, que serà el senyor Trump, al capdavant doncs d'una potència econòmica líder en l'hemisferi, diguem, del planeta?
A veure, és complicat, però jo penso que l'administració americana és tan complexa i està tot ja en un sistema totalment teledirigit. Recordo la famosa promesa de l'Obama quan va entrar la primera vegada, que va ser tancar la base de Guantánamo. Es va estar 8 anys de president i la base de Guantánamo encara està oberta. Per tant, hi ha moltes coses que encara que les prometes no les pots assolir. Personalment penso que per la vida dels ciutadans a nivell de ciutadans tampoc canviarà massa que hi hagi un president o hi hagi un altre. De totes maneres, per molts ha estat una sorpresa l'elecció del trauma a nivell americà. Jo, en un sopar d'uns dies abans, tothom, o sigui, tots els companys opinaven, no, que aquest home és boig, que sí, que allà, i l'altre. Bueno, a veure, jo faré un altre lloc. La senyora Kamala Harris, en el fons, és una gran fiscal, sembla que molt bona, que ho coneix molt, però no deixa que és una funcionària. O sigui, és una persona que no ha arriscat mai un dòlar seu amb cap empresa ni amb cap negoci. I aleshores l'economia americana està demostrat que amb el Trump va funcionar molt més bé. I els aquests últims anys sembla, estic i sembla, que no ha anat tan bé. Aleshores vas dir, aquí vull veure tot el món, el sector econòmic i el món empresarial, quina decisió prendrà. I uns van dir, no, això no pot ser. I n'hi va haver un que va dir, escolta, et compro l'argument, esperem a veure què passi. Bueno, el que va passar... va quedar clar, penso, no? A nivell dels americans.
Jo penso que el Trump ha tingut molt vot d'un sector, diguem-ne, bàsic. Latinos, gent així, que no sé per què l'han votat quan aquest bon home vol tancar la frontera amb la immigració i tal. Però que aquests deuen dir, nosaltres ja som a dintre, fet el que vulguis.
Aquestament, que es fotin els que venen.
Exactament, sí, que no ens vinguin a prendre la feina ara, perquè clar, és allò que dius, eh? Jo ara ja, aquell que hi havia aquell famós yo soy andorrano de toda la vida, eh? Perquè es havia casat amb una andorrana.
Amb una pubilla, per
sí,
dir-ho així.
I no direm el nom, però amb begudes. I, bueno, llavors jo penso que, clar, no sé, si no hi ha hagut una mica de manipulació a nivell de vots. I el que dius tu de la Kamala Harris, tot el temps que he estat amb aquell bon home, com es diu?
No se l'ha vist.
Amb el Biden, és que veus, veus ja em passa com amb ell, també se me'n va el cap. No se l'ha vist enlloc. No se l'ha vist. Se l'ha vist ara. I ara, amb 4 artistes i tal, jo penso que tenia d'haver picat pedra abans de...
A veure, i a nivell...
Abans de les eleccions.
A nivell americà penso que també el que pesa molt és el vot dels jueus, eh? O sigui, tota aquesta tendència, sí, de defensa de la Franja de Gaza,
sí,
antisionista,
sí, sí,
tot això... A veure, hi ha tot un conjunt de circumstàncies que no coneixem i és molt difícil analitzar-les, almenys per part meva.
Els analistes...
Però la realitat és la que és, i aleshores ja veurem,
sí,
què passa.
De lo que dius, Albert, sí, Estats Units és un país de lobbies, o sigui que no ens enganyem, perquè, per exemple, un lobby molt potent als Estats Units són els transportistes, per dir-ho d'una manera, que tenen una miqueta les regnes del país, per moltes coses, perquè si el transport, diem, per carretera no funciona...
Jo penso que als Estats Units, i torno amb lo del vot, hi va haver més vot d'americans estrangers que d'americans, bueno, autèntics, és que n'hi ha, ni deu haver, no?, també, però de l'immigració, jo penso que hi va haver més vot d'immigració que res. No ho sé, eh?
No ho sé, no m'atreveixo a opinar.
No, tampoc. A veure, és parlar per parlar, eh? I segurament algú ens escoltarà i ens dirà, però collons, què diu l'Estefanell, que està boig? Què diu aquest tonto que no sap de res que va?
Bueno, quan dius americans autèntics, no vas gaire mal encaminat, perquè els únics americans autèntics són els indis que estan allà i que varen escatimar i també matar.
Jo me refereixo als americans de diverses generacions. A veure, a Amèrica hi ha molta immigració, doncs hi ha irlandesos, els anglesos, pel tema de... És igual. I, bueno, però al cap de passi de diverses generacions és igual que aquí. Vull dir, a veure, tots som fills d'immigrants, o molts. Per això no deixem de ser més andorrans, o menys.
Sí, ara el que dius tu, ells, per exemple, diuen nosaltres la vella Europa, perquè saben pertinentment que és un país jove.
Sí, home, clar, home, és un país que té 4 dies i mig. Clar,
clar, no busquis a Estats Units una església romànica del segle XI, perquè no la trobaràs, mira, i altres coses així.
Jo miro molts programes d'aquests de subhastes, per aquestes cadenes, I, cony, una cosa que nosaltres aquí ho tenim de fa 70-80 anys, cony, per ells ja és una relíquia, una antiguitat. Coses que aquí, m'entens? Que aquí vinguessin i comencessin a veure el que hi ha aquí a Andorra, les cases pairals de tots els estris d'abans, es tornarien bojos.
Sí, és un patrimoni que tenim. Parlant de patrimoni, bé, tenim una de les festes que és patrimoni de la UNESCO, que és la Festa de la Ossa. Ordino estrena, doncs, un nou disfraç o vestit de la bossa per les pròximes festes.
Sí, vam fer fa poc un cap, no? Nou.
Bueno, és una cosa que també, diguem, a nivell de patrimoni, té la seva gràcia, aquesta Festa de la Bossa que es fa per una part del Pirineu.
Jo havia vist fa molts anys a la d'Encamp, perquè, bueno, anava molt en camp i anàvem a veure la bossa d'Encamp. Ara fa molts anys que ja no... Perquè abans era el dilluns de Carnaval, ens donaven festa a la feina. Ara ja no.
Ah, sí.
Dilluns de Carnaval feien festa i podies anar...
Bueno, ara oficialment fem cada dia.
Sí, bueno, home, ara nosaltres sí, coi.
Oficialment, ja dit, això cada un té les seves ocupacions.
Sí, no, però bueno, no tens allò d'aixecar-te a les 8 del matí i que el jefe et digui, ep, que arribes 5 minuts tard. Bueno, penso que és bo recuperar totes les tradicions que tenim en aquest país, que són moltes i moltes. Mira, tenim el Robert Lizarte, que ens està recuperant tot el tema de campanes, de tocs de campana, que l'hem tingut algun dia aquí també, i bueno, jo penso que un país no té de perdre les arrels, per molt que creixi, per molt que fem torres, i m'entens?
No, és bàsic conservar les arrels, saber d'on venim.
Correcte.
I no tothom ho té clar.
Parlant
I l'important és on anem.
Oh, això és més complicat. Opinar sobre d'on venim és més fàcil.
Sí,
perquè
les
prediccions...
Tenim. Clar, les arrels totes les tenim.
Últimament no funcionen massa, ni les del temps, ni les econòmiques, ni les polítiques.
I és molt maco. Vull dir que ja quan veus que, per exemple, als cementiris en tens més de morts que de família viva, dius, hosti, a veure, les meves arrels ja sé d'on estan, d'on te venen.
Parlant de tradicions, bé, és la parròquia més jove d'Andorra, que és Escaldes-Engordany. Aquest dilluns s'ha obert un termini per votar en consulta popular si la festa de Sant Miquel d'Angolastés serà festiu o no. O sigui que, bueno, 14.500 persones, eh?
És una de les festes que també ens vam prendre quan treballàvem a Escaldes.
Bueno, és una cosa potser important també per als escaldencs, aquesta festa de Sant Miquel.
Home, anàvem a dalt, pujàvem les bars Santana, fèiem la festa a la missa, carai, A veure, i pujava...
A veure, no seran els referèndums suïssos, però les consultes populars, pues, jo penso... el que les vulgui fer, que les faci, eh? O sigui, vull dir, no hi tinc res, ni a favor ni en contra. Ara, per exemple, no arribem a l'extrem dels suïssos, que fan un referèndum nacional per saber si les bany, si la gent vol que les vaques portin banyes o no. O sigui, que realment, aquesta la vaig comentar amb un senyor suís, al exalt funcionari de la UBS, i aleshores vaig dir, és que la vostra mentalitat no encaixa amb la nostra, o sigui, si les vaques porten banyes és perquè la naturalesa ho vol, o sigui, i aleshores sí, sí, que vosaltres bueno, decidiu amb un referèndum que no han de portar banyes, em sembla una mica fora de lloc.
I què són aquests 14.500? Tots els habitants, tots els
sensats, tots els residents,
majors, majors de 16 anys, residents i majors de 16 anys.
Vale.
Que... és el que vaig sentir.
Sí, perquè el cens electoral d'escaldes no, no són 14.000.
No, no. Bueno, són els escaldencs que, bueno, per una sí, consulta sí, així s'entén que dius, aviam, si és resident a partir de, home, no sé, oh, si el mínim d'anys...
El que treballa aquell dia dirà que sí, que vol fer festa.
Bueno, si arriben amb un empat, que és difícil, però clar, aleshores el comú haurà de decidir igualment.
Serà la senyora cònsul que acabarà tallant el bacallà, no? Per dir-ho
sí,
així,
sí,
per acabar la decisió final. Bueno, ja veurem què deixin els escaldencs. Parlant d'escaldes, el comú d'escaldes ha fet una aportació per a tu, que t'agrada el món del motor, Josep, per acabar de restaurar el Fargo, sí, l'autobús, sí, doncs sí, ha fet sí, una aportació de 40.000 euros, i bé, el projecte és que l'any que ve, doncs, motor ja, sigui en
el motor condicions... ja està en marxa, està, a més està a la Massana, el motor. Per lo que, a veure, jo vaig seguint el tema, però que publica el Color de Veneta a les xarxes, i el motor el té un conegut mecànic, ja jubilat, de la Massana. La carrosseria també la fan no sé on. Home, jo penso que és que hi ha tant patrimoni, hi ha totes les màquines de neu, que ara l'altre dia vaig pujar pas de la casa, carai, estan a sol 10 ben posades, però és que fa 15 anys, a Sierra Nevada, ja hi eren les màquines aquestes posades allà, a les rotondes. Fa 15 anys. I aquí a Andorra ara les tenim. Bueno, i és molt maco.
Perquè... anem una mica amb retard.
No, és molt maco passar amb la màquina i dir, aquesta màquina, el 62, va baixar a Barcelona amb el Claret a obrir-se a la Diagonal. És molt maco veure la turbina. També és maco passar pels bombers, i ara no hi és la padrina, la 3001,
sí,
però la deuen estar restaurant.
És possible.
Perquè aquella era d'origen, era blanca, aquella ambulància. A mi,
sí,
jo, a mi ja m'hi van portar, sí, l'any 89 ja m'hi van portar allà dintre,
veritat, que, blanca,
que no me'n vaig enterar, però bueno, m'hi van portar. I doncs és molt maco, sobretot el patrimoni també automobilístic d'aquest país, i el Fargo en forma part. També hi ha algun autocar d'aquests de l'Hispano-Andorrana, que també es podria recuperar, que n'hi havia un abandonat en un pàrquing perquè va sortir tot a subhasta, tot això, o estava embarcat. Seria maco. I seríem, el més maco seria tenir un bon museu de l'automòbil, ja per demanar.
Bueno, aviam què es podrà fer, perquè clar, volem moltes coses, però...
Satans en el reix, hem de començar a fer cas.
Escolta, l'altre dia vaig... Mira, diumenge vaig estar a missa a Mary Chay, després vam estar parlant amb el mossèn Ramon, i el mossèn Ramon va dir una cosa molt maca. Diu, jo demano moltes coses a la Verge de Mary Chay. Diu, però em diu, cony, posi alguna de la teva part, també.
Sí, és una mena de veure les coses, que tota pedra fa paret, no?, per dir-ho així. Sí. Parlant de pedra fa paret, estàvem una miqueta amb les coses de històriques o que tenen història. Bé, hi ha unes petites divisions, o hi ha divisions entre Comú de Sant Julià, Govern, l'edifici de Catsa, que... doncs, per protecció del patrimoni històric, Sant Julià l'ha declarat com a edifici, doncs, de bé, no si per no fer-hi habitatges. Ara és una miqueta què s'hi fa en aquest edifici, perquè hi ha molts metres quadrats, i a mi li deien, venia per preguntar-vos, home, estem dient que fa falta un museu nacional, potser seria una de les possibilitats.
No ho sé, però de totes maneres hi ha alguna acció que és la vell contradictòria. L'edifici aquest, per patrimoni històric, la veritat és que no té res d'importància. En canvi, tenim una edificació com era Cal Palau, que el comú va permetre que la resessin. O sigui, aleshores, que ara es vulgui declarar cats a l'edifici aquest, bueno, no em sembla ni bé ni malament, però personalment opino que no té cap valor per poder-ho declarar així.
El seu dia es va demolir l'antic quart d'Andorra.
També.
I
el d'Escaldes.
I de pedra i tot. Carai, ostres, per el que hi ha ara, és que, escolta, només ha arreglat allò que...
Això és com si haguéssim tret la casa de la Vall Vella per fotre-hi la nova.
Ah, sí? Pues, escolta, ei, que no donis idees, eh?
No, això està consolidat.
Ara ja no, però, escolta, en una època... Si va haver uns que van acceptar haver-hi un rei a Andorra, bueno, també podien quedar...
Il·luminats també n'hi ha hagut sempre.
Sí, bueno, però a veure, jo penso que, clar, Casa la Vall és...
És que Andorra han passat per totes d'allò, han passat per, o sigui, república,
sí, tant.
Un monarca i règim parlamentari. O sigui que quan a mi em diu una cosa, dic, és que Andorra els han provat tots i l'únic que ens funciona és aquest.
Sí, bueno, el que tenim ara. Bueno, vam tenir sort que a l'època del Boris no va tirar més endavant allò, que potser ara tots...
Ja se'n van cuidar que no tirés més endavant.
Ja hi havien sometents per això.
Bueno, ara...
No, si no, la Guàrdia Civil també funcionava.
M'agradaria ja que aviat es veiés la pel·lícula aquesta que han fet del Boris, que la van estrenar no fa gaires dies a l'Illa, a veure quin dia... es podrà veure, van dir que es podria veure per televisió andorrana, a veure.
Suposo. El que passa és que aquí en totes aquestes pel·lícules així de caire històric, compta molt l'opinió del director, perquè de vegades no és coincident amb la història, això és igual que els quadres de pintura, un els interpreta d'una manera, l'altre els interpreta d'una altra, i de vegades llegeixes algun llibre sobre història d'Andorra i quan acabes hi havia una frase que es veia molt al cinema espanyol de la nostra edat, que deia todo parecido con la realidad es pura coincidencia.
Sí, això ho deia el mentalista aquell, ara no recordo el nom, i deia, sí, tot el que heu vist és fruit de la vostra imaginació. Sí, no, evidentment. Mira, l'altre dia ho parlava amb una persona que em va dir, ostres, jo vaig néixer a Andorra, però vaig marxar molt petita, tenia 3 anys, i tal, diu, Andorra té una història molt complicada, dic, home... Depèn de com tu miris. Sí, que tenim una història complicada, però bueno...
Bueno, és una història que Andorra s'ha salvat per pèls moltes vegades. O sigui, històricament, sempre... Vaig anar a la darrera presentació del llibre aquest que va fer l'Oliver a Casa de la Vall, i aleshores sempre t'enteres de coses que ara tots aquests historiadors i tot van traient d'allò. Per exemple, hi havia l'anècdota de que en un moment donat el bisbe plega i desapareix. O sigui, per tant, queda una seu vacant.
Sí.
D'allò, clar, quin és el tema? Llavors es tenia que pagar la quèstia. Aleshores van sortir els canonges i van dir, no, sí, com que el bisbe, això és per nosaltres. Però va sortir el de Roma i va dir, no, això, Cúria Vaticana. O sigui, cada un ha escombrat el seu moment. Després, amb el tema d'invasions, de maquis i de la Guerra Civil Espanyola i de les també tendències franceses de canviar-nos per Llívia. O sigui, hi ha hagut moments que jo penso que han estat crucials. Fins ara hem tingut la sort de que això ens ha anat bé.
Home, l'altre dia a la Wikipedia, mirant no sé què d'Andorra, i posava, en castellà, posava Andorra fue un país libre a partir del 14 de marzo de 1993. De la Constitució, dic, home...
Aquest no s'ha enterat de la pel·lícula.
A veure, si a l'any 800 i pico, el 1001, ja comença a haver-hi referències històriques a la bulla papal de no sé què, de l'OA... Ostres... El 93, que em fotia d'anys que d'això. A veure...
Es va equivocar de mil·lenni, de fet.
Sí, però a veure, el que no es pot confondre és un país que tenim una Constitució molt jove, sí, que som un país de la vella Europa, també.
Sí, el que passa és que la Constitució era necessària per legalitzar certes situacions, perquè, per exemple, en el cas del copríncep francès, o sigui, el Quai d'Orsay sempre pretenia que el president de la República no podia ser cap de dos estats, i aleshores això es va tindre que trobar la solució per desmuntar-ho, i aquí el que es va portar com cal va ser el copríncep Mitterrand, que els va dir al seu Ministeri d'Assumptes Exteriors: l'assumpte d'Andorra és meu i el porto jo des de l'Elysée. I aquí és quan la cosa comença a canviar una mica, perquè de fet el que es pretenia del Quai d'Orsay és que Andorra fos Mònaco II.
Sí, i bueno, tan sols efectes d'IGI o de TVA no és la mateixa imposició d'IGI o de TVA que hi ha a Mònaco respecte a Andorra. O sigui,
De moment,
nosaltres és un 4,5% i Mònaco és un 20%, igual que França.
Bueno, però qui mana a Mònaco? No cal fer cap plano.
No. Bé, anirem a publicitat i tornem a trobar l'Albert Gelabert i el Josep Estefanell amb nosaltres aquí a La Tertúlia.
La Tertúlia, amb Enric Font Bernat.
Aquest novembre tasta el menú Andorra a taula al restaurant Mínims.
Aperitiu, carpaccio de vedella d'Andorra, coca de formatge del Batall, brandada de bacallà, melós de corder del Puy i postres.
Espectaculars! Sabors nostres i ingredients de proximitat. Al restaurant Mínims, al barri antic d'Andorra la Vella.
La Tertúlia.
Tornem a La Tertúlia amb el Josep Estefaní i l'Albert Gelabert. Bé, estàvem abans d'anar a publicitat parlant de una miqueta patrimoni, la nostra història. Una cosa doncs que albergarà Ministeri de Medi Ambient, Agricultura, Ramaderia, l'antic Hotel Casamanya, a Ordino, que bueno, ja hi ha hagut una partida per a començar obres i acondicionar-lo doncs, per poder acollir un ministeri. Bueno, està bé que un edifici una miqueta com el Rosalet de Quincamp, que ha canviat
història. I si no és a nivell d'administració, acabaran a terra.
A terra i pisos. I pisos a no sé. Mira, ara mateix...
De lloguer assequible.
Sí, sí. Ara mira, jo que vaig a Ordino cada dia. A veure, aquí la pleta, a la coma, a la pleta, a la clota verda, sí. A davant, al pàrquing ja és fora, i allà hi ha una promoció, i segurament seran preus molt, molt assequibles. 500.000, 600.000, 800.000, no ho sé.
Són imports que es diuen ràpid, no?
Sí, no, sí, mai tant.
4 duros.
Vas al banc i dius, vull una hipoteca de quant? 600.000 euros. Va, cap problema.
I afegeix 150.000 per la decoració, no?
Sí, sí.
Tant per tant. Ah. Bueno, mira, ja que estàvem parlant de lloguers a preu assequible, bé, la ministra, la senyora Marsol, ha dit que hi ha els pisos de l'antic Hotel Àrtic, doncs ara al desembre ja es podran començar doncs, a adjudicar i tal. Bueno, ja és una primera tanda, per dir-ho així. De...
On està situat l'Hotel Àrtic?
A la rotonda o...
Diguem... L'antic Hotel Serola.
Ah, Serola, ah. Al Serola. Ah, bueno.
A Cal Serola, que després
sí.
va haver-hi Cal Serola.
Sí, sí,
ara,
sí, sí, ho recordo. Bueno, home...
T'he situat ràpid, el del Serola, eh?
Sí, sí, oh, clar, al Serola sí. No, jo ho deia perquè també a Arinsal també hi ha una sèrie de pisos que també, aquells blocs que hi ha,
sí.
Posant, no, tu qui ets, saps com es diu? No recordo, jo ara... Jo...
Astra, complexe sí. Astra.
Bueno,
o no, arriba sols.
Quatre. Aquesta. Doncs, clar... que hi ha pisos de lloguer assequible, però a l'extraràdio, parròquies altes.
Tots els centres hi poden ser, ja tenen les torres, aleshores.
Allò, per això ho he demanat, és que ho he demanat amb el cotxineo, que diuen, perquè és que no sabia, l'Àrtic em sonava a parròquies altes. No, si està allà a Calcerola està superbé.
Bé, aviam... Aviam,
titallat,
aquest,
que titallat.
No, aviam, aquest que s'ocupi, bueno, els altres...
El Puyal.
Sí, també, sí, Puyal.
També, bueno, sí, barri del, el barri del Puyal, que és una part, diguem, del casc antic d'Andorra la Vella, per dir-ho així. Carrers estrellets.
Que ara es diu casc històric.
Casc històric, sí.
Sí.
Canviem, això és una tendència fer la paraula més maca per dir la mateixa cosa, per dir-ho així.
No, l'altre dia, per exemple, hi ha una paraula que em va cridar l'atenció, que és hostel. I busco, el dió, bueno...
Una fonda.
No, és un alberg.
Un alberg.
O sigui, i aleshores ara resulta que anem de dir hostel. Bueno,
la pensió Cisco de Sants.
Per exemple. No, allò era pensió encara.
Sí, allà davant de les monges.
L'alberg és un altre concepte.
El Cisco de Sants.
Sí. Cosa que, bueno, albergues ara ja quasi...
No, que, i com que quedi malament, ara li posem hostel.
Sí.
Hostel. Ja. Això és igual que tots els presidents i directors generals ara en diuen CEO.
CEO, sí.
De conya.
Sí, el centre esportiu d'Orlino és el CEO.
També, també. O sigui, ho pots interpretar de diverses maneres, no?
Sí, però clar, l'Andorra Shopping, també, sí, molt bé.
Tot amb noms... si escolta, tenim els noms de la nostra llengua, no entenc per què s'han de fer
i Albert,
de fora.
I després, què volen? Què volem? Que es parli el català tot arreu. Ja comencem, Andorra Shopping, no sé què... carai, ostres...
A veure, jo amb la defensa del català hi estic d'acord, però vull dir, el que no estic d'acord amb algunes mesures actuals, sembla que vulguin aplicar allò que diuen abans els mestres, que com ho diríem en castellà, sí, la letra con sangre entra. O sigui, a veure, més que imposar sancions i perseguir el que diu, el que penso que s'ha de fer és mentalitzar la gent
i
donar-los tot
no.
tipus de facilitat per parlar. O sigui, per mi aquesta imposició, ho sento molt, però serà un fracàs total.
Sí, el que dius tu, diguem, el pal a vegades no fa entrar les coses i és millor la pastanaga, no?, per dir-ho així.
Home, no es pot sancionar amb una botiga, un centre comercial, per tenir empleats o empleades que parlin castellà. Dona'ls-hi facilitats perquè aquestes persones s'integrin i parlin català. Clar. A veure, els que som d'aquí Andorra tota la vida, que som nosaltres tres... Com a mínim parlem tres idiomes, com a mínim.
Bueno, això, o sigui, Andorra ha estat històricament un país trilingüe i ara resulta que hem de ser monolingüe. Això és perdre uns avantatges que fins ara teníem. Ara. O sigui, vull dir, perquè per
nosaltres hem parlat castellà, hem parlat francès.
Per raons geogràfiques i de necessitat. Per tant, continuem.
Sí, clar.
O sigui, que està molt bé que es pugui aquí. Que a més hi volem afegir d'altres llengües, també em sembla bé, però vull dir, jo penso que no es pot ser tampoc talibans de la llengua. Amb certa manera, quan surt o s'insinua que tots els metges que tinguin hauran de parlar en català, diuen, bueno, mireu, jo si vaig al metge perquè em curi. Mentre l'entengui, tant se me'n fot de l'idioma que parli.
Mentre es mantingui a mi, també, el metge. Sàpiga el que jo vull.
Un traductor. Però vull dir, a mi el metge vull que em curi.
No,
perquè
però...
si posem aquestes limitacions, jo penso que reduïm molt el número de personal.
És que no tindrem... Andorra no té una escola, no té una universitat de medicina que els andorrans puguin anar. Mira, jo m'he trobat anar a l'Arnau de Vilanova, a Lleida, i anar a una consulta mèdica i el metge em diu, ai, ets andorrà? Sí, jo també. Cony, ah sí, he vist una moto a la porta amb matrícula andorrana. I què fas aquí? Andorra no em volen. Això em va passar fa uns anys.
No, bueno, no és que vulguin, però hi ha especialitats que a nivell d'Andorra no tenen vida, ni tenen...
No, aquest sí, aquest sí.
Bueno, aquest potser sí, però per dir, per exemple,
uns
anys es va parlar de muntar una unitat de cremats. Bueno, és que això per mi és de bojos. La persona a l'unitat de cremats d'Andorra no treballarà mai, i si un dia tenim una desgràcia d'aquestes, els enviem als centres especialitzats i seran molt més ben rebuts i ens costarà molt més barat.
A veure, tenim Barcelona, molts hospitals, a Toulouse tenim Purpang, l'altre, que no me'n recordo els noms.
Tens Montpellier també, bueno, a Toulouse en tens uns quants.
I a més, vull dir, tenim la facilitat de que quan estem fora d'Andorra tenim una assistència tant a França, Espanya com a Portugal,
sí.
que els nacionals espanyols no la tenen aquí perquè no som europeus. Aquí també, veus, hi ha una altra contradicció, que Andorra té acords amb aquest acord trilateral de sanitat, però quan venen els espanyols, els portuguesos i els francesos no ho sé, però quan venen els espanyols no tenen, no, si els hi passa alguna cosa, tenen de pagar aquí.
Sí, però hi ha un conveni amb la Seguretat Social.
Amb els espanyols cap aquí?
Sí, sí.
Em sembla
hi ha
que
conveni
no, eh?
amb la Seguretat Social espanyola, portuguesa i francesa.
Però de cara a ells, cap aquí, nosaltres cap allà sí.
Si és, penso que ha de ser reversible.
Això es tindria... El dia que hi hagi el risco, tindria de demanar.
Però jo crec que el que diu l'Albert és que tu, Francesc, et fas curar aquí, recuperes l'acte i et fas reembolsar per la Seguretat Social Francesa.
A veure, amb aquests
convenis... Ah, vale. un cop t'han fet la Seguretat...
Aquests convenis que
es van firmar
no els haurien firmat ni els espanyols, ni els francesos, ni els portuguesos, sinó que hi hagués hagut una reciprocitat per seus ciutadans.
Clar, ells venen aquí, paguen i després et reembolsen a casa teva.
Com si tu vas a baix, pagues i després la Seguretat Social te reembolsa.
Sí, normalment aquí ja et cobren quan vas a baix, no pagues res.
Depèn del centre.
Depèn del centre. Normalment no pagues res i quan arribes aquí et cobren el 10% o el que et toqui de...
A veure, si vas a través d'assistència, per exemple, és aquest sistema, però si vas sense mutu i sense res, hauràs de satisfer el 100% i després te reembolsaran.
O depèn si allà on vas hi ha un conveni entre el centre i...
Sí, bueno, aquesta és una altra història.
És una altra cosa. Que
si
ja portes el document...
Conveni entre el centre i la Seguretat Social o la mutua aquesta d'assistència sanitària, que és la que fem servir tots, aleshores potser es complica la cosa, no ho sé, tampoc.
Parlant de convenis i parlant d'educació i idiomes, hi ha hagut una fira d'orientació per als estudiants que volen anar a estudiar a França i n'hi ha hagut 26 que s'han beneficiat d'una beca de 1.000 euros per instal·lar-se. Bé, són coses que, particularitats del país... bones per nois o noies que volen estudiar a França i que tenen ajuda per part, diguem, de la República Francesa per instal·lar-se i estudiar.
A veure, les beques per part del Ministeri Francès hi han estat sempre amb els andorrans.
Sí.
Sempre.
Sí, sí.
Hi ha gent que, i ciutadans andorrans que s'han pogut fer els seus estudis ha estat gràcies a l'administració francesa que els hi ha subvencionat, no precisament de l'administració andorrana, que en aquell moment tampoc podia. O sigui, aquesta realitat per França, amb Andorra sempre ha tingut un tracte molt, molt favorable.
Jo sempre he dit, actualment són tres generacions de casa meva que ens hem beneficiat dels estudis pagats per l'estat francès. Jo, el meu fill i el meu net, que actualment està al liceu. A veure, no pagàvem un duro de llibres. No pagàvem... Ostres! Perquè, i després diu, no, és que els andorrans esteu molt que tireu cap a França. Home, quasi és una mica normal, no? Que tirem cap a França. Sempre, és el que deies tu fa un minut, sempre han tingut més facilitats de cara a França de cara aquí.
Sí, 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 tot és. Pràcticament els andorrans hem estat considerats amb aquests aspectes com si fossin ciutadans francesos.
Bueno, el pas a la casa sempre deia que era la França. Bueno, i veien una frontera i deien, oh, sembla possible. Clar, els francesos pensaven que era un departament més de França.
Hi ha hagut moltes opinions amb això.
Sí, bueno, cert que el pas a la casa, diguem, és un poblat, per dir-ho així, o una petita ciutat...
Sí.
Molt jove, perquè busques la història de fa 100 anys enrere, si dius
tu ets
fill...
La barraca del vaquer s'havia acabat.
Sí, sí.
Exacte, o sigui que dius, el pas de la casa fa 100 anys enrere, qui havia? Ningú. O sigui que l'estiu sí, el vaquer, com dius tu, Albert...
El vaquer, les vaques...
Sí, la cabana...
I les cabres, i a l'hivern ni les mosques ahir.
Sí, sí, sí.
I les històries amb els emeranges per a les pastures i...
Els pobles veïns són per això, per esbrallar-se. Sí. Vull dir, aquestes històries hi és a tot arreu, i és al costat... i ells són al costat de Sant Julià, i ells són al costat de la Massana amb Tòrios de Cibis,
sí, sí.
I ells són al costat francès del Pas de la Casa, Meranges i tots els municipis aquests llindans de Andorra.
Sí, sí, tant.
Ara que parlaves de Tor, bé, ja, degut al reportatge sobre l'història de Tor i doncs, els assassinats que hi ha hagut i tal... Clar, els veïns ara es queixen perquè això ha fet una publicitat, diguem, al veïnat de cases, per dir-ho així, i la degradació de la pista, la connexió amb Andorra, o sigui que la fama és dolenta a vegades també, per dir-ho així.
No ho sé, no conec el cas de Tor, eh? Tampoc és un lloc que penso que hi hagi massa facilitat d'accés,
no.
Ni per baix ni per dalt.
No,
aleshores, aquesta invasió, no ho sé, algun dia puntual potser sí que hi ha estat, però no... Tampoc...
Bueno, és que la pista per Andorra està bastant, depèn de la primavera, molt malament, i la pista i a partir de l'Inx està sense asfaltar. No hem volgut mai asfalt. Llavors, potser els que són, els que d'això són els del restaurantet, bueno, aquell, dir, que van fent algun calerot.
Suposo i... que també hi ha hagut un factor que, per part de les administracions, invertir en aquesta carretera i tot allò, serien
molts diners. No, però ells no, ni el Palanca ni l'altre no, no havien volgut mai. Bueno, jo he anat seguint ja fa anys que, bueno, he anat, el primer llibre que va fer el Porta, de tots, 7 cases i 13 morts, no sé què,
sí.
I ara que ha fet la sèrie a TV3, i...
Bueno, és una sèrie comercial, eh?
Sí, no, no, però clar, aquesta sèrie fa que tota la gent digui no, tots cap allà, sí. Llavors, pues,
a veure què hi ha.
Sí, a veure què hi ha, llavors s'emprenyen una mica, perquè és que són 4 cases aïllades, que sempre han fet la seva vida, però bueno.
Sí, a mata de goll els uns amb els altres, però res més.
Sí, 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 bueno...
Mira, a veure, clar, el Ceder Insal, el Tor, pràcticament el tenim de veïns.
Sí, sí, oh, i tant.
I aleshores la història d'aquest és una mica complexa. El que passa que va sortir el senyor Carles Porta, que en un moment donat va començar aquí, hi ha coses a explotar. I
sí, home, clar.
O sigui, és un muntatge,
bueno,
i això publicitari.
Ja venia de l'època aquell... que es deia advocat, que tenia un bar aquí a Escaldes, la Pèrgola, el Rubén.
Ah, el Rubén Castanyer.
Rubén Castanyer, que tenia la Pèrgola a davant del Don Denis. No recordes? Abans
no.
De fer-se la casa hi havia,
un
bar
no
amb un d'això de vidre, que era d'ell, la Pèrgola. I clar, i aquest ja volia fer... Pues,
a veure, jo el personatge en qüestió... El vaig conèixer perquè en certa manera el que era l'estació de l'Insal, hi ha tota una història una mica llarga per engegar-la, i d'allò, i aleshores aquest va tindre la sort de que va trobar un inversor, que era el Josep Serra Prats, aquest li va muntar, perquè esclar, el primer promotor de l'estació de l'Insal era un enginyer cubà que es diu Álvaro Menéndez García,
Sí,
que el van portar a treballar a Passa.
Sí.
Aleshores aquest senyor per les circumstàncies es va relacionar molt amb la gent de l'Insal i va ser el que volia tirar endavant l'estació de l'Insal.
Bueno, va ser el fundador de l'esquí club d'Andorra.
De totes maneres, el que passa és que aleshores aquest senyor va dir, no, tinc molts diners, tinc unes plantacions de sucre a Cuba molt importants, les venc i faré la meva inversió aquí. Inconvenients de la globalització, de l'un dia a l'altre, entre el Fidel Castro, nacionalitza totes les plantacions de sucre i la inversió se'n van a fer punyetes.
Sí.
Després s'intenten recuperar. Bueno, hi hauria una història una mica llarga. I aleshores, finalment, aquest senyor, quan va firmar, va lograr que firmés aquest contracte, perquè hi havia una concessió anterior que van tindre que renunciar a una sèrie de gent en situació complexa, aleshores es va liar amb el Sansa perquè volien unir amb Tor. El que passa és que clar, les unions aquestes a nivell internacional, els accessos a Tor eren molt complexos, i després ja va començar la guerra una mica més bruta i va acabar com va acabar.
Sí. Bueno.
De totes maneres, Tor és la propietat més gran de Catalunya.
Sí, la muntanya més gran.
És la propietat privada més gran de Catalunya.
És clar, és que és dels... dels que tenen
dels
veïns, el foc encès
tot l'any. Però ara ja no li té ningú el foc encès tot l'any.
Sí, bueno, els del bar. Bueno, això és clar, el que deia, jo soc, seré amo de la muntanya perquè tinc el foc encès tot l'any. A la millor pots encendre i no hi és, i no sé.
Que malament que... si s'encén i no hi és.
No, però és el que a la sèrie parla entre un i l'altre, que tu no hi ets, que tu desapareixes.
I és que la majoria d'actors que surten a la sèrie, o sigui, els han dit tant i digues això, i aleshores tot això està una mica prostituït.
Sí. Bueno.
I com testimonis de el que s'ha dit, presencials no sempre hi eren, es pot també fabular fins a una certa part.
Sí.
Una cosa que parlem de turisme, estació nacional d'autobusos, acabarem l'any amb 400.000 passatgers o més, dius, déu-n'hi-do, l'embranzida que ha tingut i el volum de passatgers que tenim gràcies a l'estació nacional amb la configuració que té ara, perquè abans era potser molt menys pràctic d'accés i també de facilitat per tenir i acollir tants viatgers, perquè 400.000, tal com estava configurada abans, era impossible.
No, o sigui, el perill que correm és que es faci petita.
Sí.
No, és que ja suposo que es farà petit d'un dia a l'altre.
I una altra ubicació cèntrica com aquesta serà difícil de trobar.
Clar, perquè ja tens, arriben els busos de l'exterior i tens els busos interiors que paren tots allà.
És a dir, trobar una ubicació...
Llavors, només tens de travessar el pontet. Ja agafes el bus fins a la teva destinació, que va a tot el país. Això està molt bé, perquè jo no sé si en altres països, a l'estació de Sants, hi ha els busos que van a que et porten al teu poble.
Bueno, no aquí, tinc ni idea, difícilment.
Aquí l'avantatge és que són petits.
Exactament, la petitesa també té un avantatge.
Home, i tant que sí.
Bueno, de lo que dieu, alternativa és o cobrir el riu Alira i fer una extensió sobre el riu Alira, per exemple,
no estaria malament.
O fas un soterrani, perquè hi ha estacions d'autobusos que en part estan soterrades també. Però clar, costos...
Bueno, ja malament, perquè el parc, el que era pàrquing al costat, ja hi ha obra, ja s'està aixecant, i abans hi havia un pàrquing enorme al costat mateix, però ara ja no hi és.
I això de cobrir el riu soc una mica escèptic,
Bé, a més, amb l'anterior viscut dels aiguats del 82, però per clar, exemple, vist l'amplada que té el Valira ara, no té res a veure tampoc amb l'amplada que té el 82.
No, però per exemple, a nivell de la Massana, que va ser una de les parròquies que va sofrir més tot el tema aquest, la viure molt en primera persona, i aleshores les obres que es van fer posteriorment va ser una canalització del riu, en certa manera, per evitar que uns aiguats poguessin tornar a sortir. Però clar, ara ens trobem amb el contrasentit de que tot el riu, com que és tan ample, hi ha una quantitat de vegetació i arbres que diuen, llavors surten els nostres amics ecologistes, ah no, això no es pot tocar. Bueno, si un dia tenim una altra riada, hi haurà material suficient perquè s'entrevessi el primer pont que arribi i desbordi tot. Per tant, algú que m'ho expliqui també.
Sí. Bueno, no, però això jo m'imagino que deus estar parlant d'Escaldes, no?
No, estic parlant del riu d'Arinsal fins a la Massana.
D'Arinsal fins a la Massana, que és el més que és estret.
No, es va fer amb unes dimensions que teòricament...
Però hi ha molta vegetació al mig.
Clar, i a més, si no la deixen tallar, allò el dia que hi hagi un aiguat es posa tot els llocs.
Albert, això el comú, envia un camió en grua que arrenqui i escolta, un cop arrencat ja està, eh?
Medi ambient, sisplau. Aquí n'hi ha d'altres que manen ara. I manen des d'un despatx davant d'un ordenador i sense tindre ni idea del que és el terreny.
Bueno, ara s'estava parlant a raó dels aiguats de València, que bueno, hi havia una sèrie d'enginyers aquí a Andorra que havien dit d'intentar mirar de reformar les lleres del riu. No sé si... Jo ho he llegit amb...
Sí, ho he vist, però... A veure, sí, però el que passa és que aquí cada col·lectiu també busca la seva feina, la seva ocupació. Clar, que no vulguis, hi ha una tendència. Llavors això és difícil de valorar. O sigui, quin cost podria ser aquest que es diu així de modificar les lleres dels rius? No sé. Bueno, per mi avui ara... és totalment prohibitiu.
Però ara si mires els rius, avui per avui baixen molt buits.
Sí, bueno... Però en una situació de llevant i de que no serà que va sortir l'aigua en aquell moment...
Aquella aigua va sortir per les muntanyes. Allò va ser una pujada de pressió que va treure l'aigua per les muntanyes. Perquè es veia... Les muntanyes...
Sí, sí. En llocs que l'home no hi havia posat mai els peus, la terra s'havia despenjat.
Sí.
I aleshores, per tant, no sé, una pujada de pressió...
Aquell dia a les 5 de la tarda jo estava amb el jeep a peus de la cascada d'Arinsal, amb el meu nen que tenia 6 mesos. I vam anar allà. De baixada vam parar a l'Hiper a comprar un cartó de tabaco. I...
No vau sortir a nedar, encara no.
No, però el clor de Benet que voltava per allà, no sé què devia fer, es va passar la nit a la torre aquella. Sí, va ser terrible, Albert. I tu que estaves a la Massana...
No, i a més a Massana ha agreujat amb el tema del gas.
Amb el gas. Precisament lo fotut de la Massana va ser el gas. Si no hagués sigut el gas... Bueno,
el que passa és que amb el tema del gas, després de l'emportar-se en la carretera, que els cotxes anaven baixant la carretera, quan les coses no van bé i amb una crisi d'aquesta fallen moltes coses. Bueno, falten moltes coses, les circumstàncies són les que són. I això
va ser imprevisible.
Jo crec que sí, encara que es digui, és que s'ha mogut el terreny, mireu.
Aquell 82 va ser...
Al cap d'aquelles muntanyes el terreny...
Exactament.
No l'havia mogut ningú.
És el que t'estava dient, que jo m'hi vaig fixar molt, perquè hi sortia de les muntanyes, del centre d'Andorra, a les muntanyes es veia xorros d'aigua que sortien del mig de la muntanya, que no s'han vist més.
Jo aquell dia me'n vaig anar a Firassort. I quan vaig aixecar de casa, allà al davant, hi ha una font que en diuen la Font de la Tosca, que pràcticament no hi baixa mai aigua. I aquell dia, a les 8 del matí, baixaven rius jo. I aleshores no, hi vam anar, vam tornar amb certes dificultats i quan vam poder arribar fins a la Massana, perquè la carretera era insal, ja no existia, ja. I aleshores pues, a casa dels sogres de Sispony, sí. I arribant com pugui, sort que portaven jeep i trossos cam a través i coses que trossos de manera, va ser moments dramàtics, o sigui, realment sí. Era, i allò semblava l'endemà, és que la carretera havia desaparegut.
Sí, sí, jo vaig veure el centre d'Andorra, clar. Jo vivia a Escaldes, però Escaldes també en aquell moment teníem una bombona al costat, que el riu passava, i amb el que havia passat a la Massana vam baixar a direcció a l'Andorra 2000, i allà pues, a casa dels meus pares veies passar els formatges. Menys mal que anava amb un jeep, vaig travessar carrers, i em van dir, si no passes no et venim a buscar. I dic, porto un nen de 6 mesos i passaré. I vaig passar, em vaig emportar el traje i la corbata per anar l'endemà al banc a treballar i clar, treballar.
Ja no feia falta.
Hòstia, l'any que mora anaven amb bussos subaquàtics per buscar els calés, vull dir.
Les caixes forts.
Va ser terrible. I les de seguretat.
Doncs sí, i a més a més amb aquest efecte dius que, bueno, quan veient el que ha passat a València dius, hi ha un efecte recordatori, bueno, quines disposicions tenim nosaltres perquè no passi. Però clar, es pot comparar-lo, sé que comparar el comparable, l'orografia de València, la que tenim aquí, moltes situacions, el que deies tu, Albert, que no són comparables.
No, és molt difícil de comparar. I a més, ja, la memòria de les persones també és molt fràgil, perquè ara tots ho tenim molt present, i d'aquí un any no se'n recordarà ningú.
Ja. No, sí, bueno, és el que passa, eh? Clar. Hi ha el de València, per exemple, el cas de l'Erejón aquell ja no se'n parla. El cas de tal ja no se'n parla. Ara hi ha un cas que ha sortit nou, que és el del Gonzalo Boye, que també està processat per narcotràfic.
Però ja fa anys que se sap això.
Sí, però ara ja li fan el judici, cony, tots els desunts a Poyal, coses que, bueno, menys mal que passen frontera avall, eh? Això també t'ho tinc de dir, i que aquí Andorra no, afortunadament no ens toqui.
Esperem que no passin.
Esperem que no passi, sí, sí, no. Tens tota la raó.
Albert Gilbert, moltes gràcies per haver vingut avui.
A vosaltres.
Un plaer tenir-te aquí. Jo, Estefanell, gràcies per la teva presència.
Ha sigut un plaer d'estar aquí i de tenir l'Albert de contertuliar, perquè...
El plaer és meu, no?
Ets una font. Bueno, en fi, no cal dir res més d'aquesta persona que ja tothom la coneix.
Molt bé, doncs moltes gràcies a vosaltres dos i nosaltres ens tornem a trobar demà per la tertúlia.
La tertúlia, amb Enric Font Bernat.